A Ràdio Maricel, a cel obert.
Tenim més o menys dues horetes llargues d'intervencions en un ple que va resultar capitalitzat gairebé per aquesta modificació del pla parcial de la Bòbila 2 que permetrà la construcció d'una superfície comercial de 1.500 metres quadrats, 8 botigues de 100 metres quadrats, una zona de restauració, una benzinera i una gran zona verda plaça pública, perquè tots vostès més o menys se situïn així en genèric. S'imaginen vostès la sortida sud de l'autopista, doncs la carena que queda, bé, depèn de si van cap a Barcelona o si tornen de Barcelona, la carena els queda a la dreta o a l'esquerra, però és més o menys aquella zona de per allà la que fa temps que és motiu de debat. Ja ho va ser l'any 2010 quan es va posar sobre la taula un projecte que ahir també recordava el regidor Lluís Mercè, que va tenir l'aprovació de la Comissió de Seguiment del Pla General, però que després el govern va fer marxa enrere davant la pressió i, diguem-ne, la indignació, a més, d'un dels representants dels comerços de Sitges. També ara sobre la taula hi ha una carta, i esperem poder parlar amb ella en els propers dies, del president de la Federació de Comerciants i Empresaris, que s'ha mostrat visiblement indignat per aquesta aprovació. Ahir també el ple va parlar d'aquest no diàleg amb els comerciants, o diàleg que encara no s'ha produït i que se suposa que s'ha de produir en un moment a l'altre. I arribarem a aquesta qüestió de la modificació del pla parcial de la Bòbila 2, però el ple va començar, i ho farem d'una forma molt, molt, molt resumida, parlant de diners i sobretot parlant del que ha estat la liquidació de pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2011. El regidor d'Hisenda Jordi Mas va parlar d'un canvi de tendència que a partir de l'estratègia del nou govern hi ha hagut una reducció important de la despesa a l'Ajuntament, d'un estalvi que ha arribat doncs, a aconseguir uns millors números, un estalvi net positiu i un, per definir-ho d'alguna manera, un esforç comú entre Ajuntament i Ciutadans per reconduir la situació econòmica. Com us dèiem, el punt en concret parlava de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2011. Va intervenir Jordi Mas, després va intervenir en representació del grup municipal socialista Marc Heró, que va admetre precisament aquesta bona tendència, se'n va felicitar, però també va voler deixar sobre la taula que tot plegat va començar amb les mesures que el govern socialista va aplicar l'any 2010 i que són fruit precisament també o l'origen d'aquesta bona tendència actual. El regidor Jordi Mas després va parlar que s'ha millorat la tramitació de les factures, que ja no es pot parlar de factures que venen consignades fora de pressupost, que aquesta és una pràctica que ja no es posa en marxa a l'Ajuntament i que també els proveïdors s'han anat acostumant a presentar les factures en forma. Sembla ser que hi havia hagut més d'un conflicte a l'hora de presentar les factures i que fossin validades pel Departament d'Intervenció de l'Ajuntament, i sembla que les empreses ara també, a través del diàleg, presenten ara unes factures que poden ser diligenciades d'una forma molt més ràpida. Aquest punt dels primers de l'ordre del dia que feia referència, com els dèiem, a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2011 l'exposava el regidor Jordi Mas.
En aquest punt, sobre el tancament de l'exercici 2011, en definitiva el que estem demostrant, o el que denota en definitiva, és ja un cert canvi de tendència del nou govern per tal de redreçar les finances municipals. La reducció de la despesa es manifesta clarament en una consecució d'un estalvi que cada vegada més ha de ser més gran per tal d'anar eixugant la càrrega financera que ha heretat aquest govern. En propers exercicis, òbviament, l'equilibri entre la reducció de la despesa i l'increment dels ingressos és el que ens haurà d'ajudar a tenir un muscle financer suficient per encarar amb garanties el nostre futur. Permetin-me, en aquest punt, destacar diverses coses. Per tampoc no vull fer-me pesat, però voldria destacar diverses coses que crec interessants. Una és referir-me a l'informe de l'interventor general de data 20 de juny, on en el seu punt de les conclusions número 6, a la pàgina 5, Especifica dos paràgrafs que en definitiva resumeixen molt el que ens està passant, no? Diu així, diu, els llegeixo perquè és curtet, eh? L'estalvi brut ponderat ha pres un valor positiu per primer cop en els últims 3 exercicis. Aquesta magnitud hauria de ser positiva com a mínim per un import suficient per atendre les amortitzacions anuals de l'endeutament viu, la qual cosa no ha succeït i provoca un estalvi net ponderat negatiu d'import 823.235 amb 13 euros. És a dir, aconseguir generar un estalvi net positiu és de fet el punt clau per recuperar l'equilibri de les finances municipals. És imprescindible generar un estalvi brut suficient per atendre l'amortització anual del deute i l'absorció del dèficit acumulat en els darrers anys. En definitiva, la bona notícia d'aquest 2011, que els recordo que aquest govern va començar la seva actuació al mitjans del 2011, doncs ja ha estat passar d'un estalvi net ponderat del 2010 de menys 4,8 milions d'euros a un estalvi net a final del 2011 de menys 800.000 euros, el qual vol dir, en certa manera, que ja els números ja comencen a denotar l'esforç econòmic d'aquesta legislatura. També és important remarcar el tema del romanent negatiu de tresoreria, el romanent negatiu ponderat, que puja a finals del 2011, a 31 de desembre de 2011, de prop de 21 milions d'euros negatius. Això, si comparem amb el 2010, que va ser de prop de 22 milions d'euros negatius, doncs es veu també una mica aquesta tendència a la baixa del romanent de tesoreria negatiu. Aquests menys 20, per dir-ho d'alguna manera, o menys 21, juntament amb el deute viu, el deute que tenim encara amb caixes i entitats financeres, que ascendeix a 31 de desembre a 38,3 milions d'euros, els 38,3 més els 21, doncs fa el sumatori d'una estimació, podríem dir, total del nostre deute avui en dia, a data 31 de desembre, d'aquests 60 milions d'euros que anem arrossegant. En definitiva, també fer-los menció molt breument d'aquestes dades que resumeixen una mica el 2011. Resultat pressupostari ajustat 3 milions i mig d'euros, però que una vegada aplicat la ponderació de les partides fora de pressupost, realment ens anem a un resultat negatiu de menys 341.000 euros, que en el fons és el que genera aquest estalvi net negatiu encara de menys 800.000 euros. En definitiva, el resultat del tancament del 2011 el que mostra és que la feina que estem fent, l'esforç que està fent la ciutadania, l'esforç que està fent des de les regidories, comença a mostrar els seus fruits, està donant els seus fruits, malgrat que, òbviament, encara hi ha molta feina a fer, encara hi ha molts esforços que hem d'encarar tots plegats en el futur. Les dades també del Compte General, que veurem precisament demà, que hi ha comissió, també mostren aquesta certa millora de l'estat financer de l'Ajuntament, amb una millora del ràtio de liquidesa d'un 75%, passarem d'un ràtio de 0,08 a un ràtio de 0,12 al 2011, i també un increment de la solvència d'aquest Ajuntament d'un 20%. Passarem d'un ràtio de 0,41 al 2010 a un ràtio de 0,49 al 2011. En definitiva, només en mig any, per dir-ho així, el segon a part del 2011, i amb un esforç considerable de tots, val sigui dit, un esforç considerable de tothom, podem dir que ja estem donant un primer pas seriós i ferm de redreçar les finances d'aquest Ajuntament. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, certament la liquidació de pressupost del 2011 presenta resultats positius en tendència, per tant ens alegrem i ens sentim copartíceps, perquè aquí es tracta d'avaluar el 2011 i el 2011 s'ha d'avaluar perquè la meitat de la gestió de l'any 2011 va ser de l'anterior govern i la meitat de la gestió de la resta del 2011 ha estat d'aquest. A més, el pressupost, la base, era el pressupost prorrogat del 2010, que també havia fet l'anterior govern. Com molt bé deia el senyor Mas, en la mateixa pàgina, la número 5, diu: l'evolució del dèficit acumulat a 31 de desembre durant els últims exercicis ha seguit una línia ascendent fins a l'exercici 2009. Punt. A partir de l'exercici 2010, el dèficit es va reduir lleugerament, tendència que subsisteix a 31 de desembre del 2011. Efectivament, aquesta tendència s'ha de continuar, com molt bé deia el regidor Mas, s'ha de continuar, i aquesta tendència es va començar amb una sèrie de mesures que es van començar a prendre l'any 2010, com va ser el límit de la despesa trimestral o la retenció i la rebaixa de partides del 40%. Per tant, els números són positius, és la línia que cal seguir i ens felicitem per la part que ens toca. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més paraules dels grups municipals? Doncs si no hi ha cap més paraula demanada, passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el donar compte, si s'escau, de l'informe trimestral de la Intervenció General sobre la morositat en les operacions comercials, número 2/2012. Té la paraula el senyor Jordi Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Tenia aquí les notes sobre la morositat. També l'informe de morositat, que en definitiva evidencia la gestió econòmica de l'Ajuntament quan a tramitació de les factures, també evidencia aquesta mena de tendència, diguem-li tendència, a millorar, que ja demostrava el tancament del 2011. Els vull fer notar diverses coses d'aquest informe de morositat. Primer, que per primera vegada des de que s'estan emetent aquests informes de morositat, la columna corresponent a les OPAs, la columna corresponent a les operacions fora de pressupost, està a zero. Òbviament, això vol dir que totes aquelles factures que eren conformes i que no estaven aplicades a pressupost, doncs ja s'han tramitat totes. Realment, és bastanta satisfacció veure com aquesta, bueno, aquesta diguéssim, irregularitat en el pressupost, aquest fet d'unes partides o d'unes factures que no estaven aplicades al pressupost, cada vegada s'està reduint, inclús eliminant. Un segon punt, en aquest cas, és les factures totals que estan en aquest informe de morositat, totes aquelles factures que no es tramiten en aquest període, també s'han reduït. L'últim informe anunciàvem que eren 483, ara estem passant a un número de 387. També és una dada important, malgrat que òbviament és més feina dels treballadors municipals, el número de factures que estan a fiscalització. Això vol dir que l'augment del control de la gestió econòmica fa que, bueno, hi hagi més factures en aquesta condició i, per tant, més factures que s'estan fiscalitzant per part de la gestió d'intervenció de l'Ajuntament. De 89, que eren el darrer informe, han passat a 246 en aquest un. També baixen, això també és un fet rellevant que jo penso que és molt positiu, les factures tornades a proveïdors. Això també vol dir que els proveïdors, les empreses, cada vegada més bueno, s'esmeren més, són més coneixedores i gairebé, per dir-ho així, ja ara ja gairebé són anecdòtiques les factures que per un o altre motiu s'han de tornar al proveïdor. De 42 que eren el darrer informe han passat a 4, amb el qual ens alegrem també que hi hagi cada vegada menys incidències d'aquest estil. En definitiva, les factures que realment mostren aquesta, les factures que són les registrades, que una vegada han passat el registre i encara no s'han tramitat, també s'han reduït dràsticament. De 129 del darrer informe han passat a 40 amb aquest nou informe d'aquest trimestre. Per tant, en definitiva, tot aquestes dades és un conjunt de, diguéssim, d'una foto de la situació que, de la qual ens hem de sentir satisfets i de la qual ens indica que la tendència positiva ens indica pues, que la feina s'està fent bé, la feina s'està fent en la tendència que cal, i el que cal, òbviament, és bueno, poder continuar i poder insistir en aquest camí que s'està prenent. Gràcies, senyor Batlle.
Els hem resumit a dos, donar comptes, o sigui, a dos punts que no es portaven a votació. Un d'ells, el si s'escau de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2011, i l'altre, el que han escoltat a continuació en les paraules del mateix regidor Jordi Mas, el donar comptes si s'escau de l'informe trimestral de la intervenció general sobre la morositat en les operacions. Després hi tornarem, perquè tot i que els resultats del 2011 donen una certa esperança que s'està reconduint la situació econòmica de l'Ajuntament, hi ha una preocupació gran, o molt gran, sobre què pot passar en el que queda l'any i en el futur en les aportacions de les administracions supramunicipals, Generalitat i Estat. Què pot passar amb les aportacions a les llars d'infants? Què pot passar amb les aportacions que es donen a serveis socials? Com hem pogut comprovar avui a través de la majoria dels diaris, la qüestió està a la corda fluixa, i aquest també va ser un tema que va aparèixer ahir en el ple municipal. No massa tard, ho comentarem d'aquí uns moments, perquè el ple també va aprovar, entre altres coses, el que podríem anomenar una taxa per als habitatges d'ús turístic. D'alguna manera també Sitges tindrà una norma, una regulació per a aquest tipus d'habitatge. En aquest sentit també va intervenir el regidor Òscar Ortiz demanant d'alguna manera la regularització i que es vetlli també perquè es compleixi la norma, perquè els propietaris d'aquests habitatges compleixin la norma, i la regidora Elena Redondo va valorar molt positivament les aportacions de la CUP en aquest punt, que es va aprovar també en aquest cas amb l'abstenció del Partit dels Socialistes. I com els comentàvem, un altre dels punts que va mereixer un especial interès va ser el relacionat amb el contracte programa 2012-2015 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Sitges en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Aquest va ser un punt que es va aprovar per unanimitat, perquè tots els grups polítics van estar d'acord en l'esforç i en diguem-ne la convicció de l'Ajuntament de Sitges en mantenir aquestes polítiques d'igualtat, però també a la vegada tots els grups polítics, des de l'equip de govern fins a l'oposició, es van mostrar prou crítics, en major o menor mesura, amb les polítiques de l'Estat i de la Generalitat en aquest àmbit. Va començar la intervenció el regidor Marc Martínez parlant de la situació difícil que s'està posant arran de la minva en la subvenció, en l'aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya. Va dir, entre altres coses, el regidor Marc Martínez que actualment l'Ajuntament cada mes ajuda entre 40 i 60 persones que estan en una situació límit, que pot ser de molts tipus, i els ajuda econòmicament, i intentarà d'alguna manera que aquest ajut no es perdi, malgrat, com els dèiem, la minva de l'aportació de la Generalitat. A Sitges hi ha molta gent que ho està passant malament, va dir el regidor Marc Martínez, fent gairebé una imatge gràfica de la cara B de Sitges, del que hi ha al darrere aquest aparador general que és Sitges per la majoria de persones. Doncs el que hi ha a la rebotiga de Sitges és una quantitat bastant important de persones que no ho està passant gent bé arran de la crisi. Per la seva banda, tant Òscar Ortiz de la CUP com Mercè Espada del Partit dels Socialistes van donar suport en aquest punt, però com els comentàvem, es mostraren molt crítics amb les noves mesures de l'Estat i de la Generalitat. Escoltaran, per tant, aquest punt de debat de l'ordre del dia del ple que inicia el regidor de Benestar Social i Família, Marc Martínez.
Sí, només per dir que es tracta de l'ajut que la Generalitat cada any fa respecte a les activitats socials de la regidoria de Benestar i Família. En aquest cas s'ha fet per... van voler que fos per 4 anys el compromís, però com tots sabem la història és que hi ha molt pocs calés, no? Per mostra, doncs, que des del 2011 al 2012 hem tingut una baixa d'uns 60.000 euros amb aquest ajut. Respecte a l'any següent tenim una altra baixa, en dos anys va baixant i l'últim any torna a redreçar-se una mica. És a dir, la Generalitat, com altres institucions, com la Diputació i el mateix Estat, ha anat reduint moltíssim. A més de reduir per si mateix un 3% tot. A més, Això vol dir que l'Ajuntament doncs, ha de fer un esforç sobrehumà per intentar dur a terme les activitats bàsiques de la nostra població. Aquells ajuts que sine qua non hi ha moltes famílies d'aquesta vila que no poden arribar a final de mes, que poden estar a punt que es treguin al carrer, del domicili, moltes coses d'aquestes. Jo, doncs, crec que val la pena dir que cada mes són com a mínim 40 o 50, inclús 60, els, diríem, ciutadans de Sitges que requereixen ajut i que l'Ajuntament, dintre d'uns límits tremendos que té de pressupost, doncs els ajuda amb allò que pot. No és oro todo lo que reluce. Sitges té una cara exterior molt notablement, diríem, d'alegria de viure d'encariment de tot i tal, però la veritat és que tenim població de Sitges, tant de sempre com arribats fa anys, que ho estan passant molt malament. Per tant, jo penso que la política de Diputació, una mica, i després també de la Generalitat, d'anar reduint, com de l'Estat, en el cas de benestar social, s'està equivocant moltíssim. L'Ajuntament, ja dic, fa tots els esforços que pot, però evidentment també fa restriccions i ens veiem obligats a seleccionar moltíssim la despesa que fem en qualsevol cosa. He aprofitat per dir-ho perquè penso que val la pena que siguem conscients que a Sitges hi ha gent que ho passa molt malament. Per la meva respesa.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Intervencions dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Votarem a favor del dictamen, però no podem deixar de dur la veu crítica a la qüestió de com s'està gestionant supramunicipalment la cosa pública, en aquest cas en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d'igualtat. Un altre cop ens trobem davant dels efectes de les polítiques més aviat antisocials que no pas socials dels governs de CiU a la Generalitat i del Partit Popular a l'Estat espanyol. Venim patint de fa molts mesos retallades i més retallades amb l'excusa, nosaltres ja li volem dir l'estafa, de la crisi. En un moment que les necessitats socials són més agreujades que mai degut a les accions del capital financer i les polítiques fonamentades, practicades i permeses pels diferents governs de l'Estat en què l'única decisió és retallar. Ja va ser en hora que els polítics a nivells superiors del nostre Ajuntament prenguin consciència del feble favor que li està fent a la societat catalana. Els efectes poden ser traumàtics i les decisions polítiques han de ser valentes i en la direcció d'ajudar els més vulnerables. Cal una rectificació. Cal protestar contra aquestes retallades i fer arribar aquesta protesta fins on sigui necessària. Sort tindrem a Sitges, que es mantindrà el programa 2012-2015 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració per garantir serveis socials. Però Sitges pagarà que veurà disminuïda la minuta i lligades les mans amb les ràtios de professionals que ens vindran marcades i no seran garantia absoluta de qualitat en la prestació dels serveis. Però volem ingenuament ser optimistes i votar-hi a favor.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups municipals? Senyora Mercè Espada, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja els avancem que la nostra votació en aquest cas serà favorable, ja que estem davant de l'aprovació del finançament dels nostres serveis socials, inclosos també una bona part dels sous dels treballadors i treballadores. Aquest finançament es basa en les aportacions per una banda de l'Estat, també de la Generalitat, subvencions de la Diputació i també de l'Ajuntament i de les aportacions, la contribució dels usuaris. No obstant això, no vol dir que estiguem d'acord amb totes les partides o tota la relació que hi ha en aquest contracte programa 2012-2015 i per això volem fer una sèrie de consideracions. Tal com ha dit el regidor Marc Martínez i ja ho ha explicat, hi ha una reducció, una disminució important, sobretot en determinats col·lectius. Un és la integració a les persones nouvingudes, hi ha una gran davallada en l'aportació per aquesta integració de persones nouvingudes, que no oblidem que en el nostre municipi representen el 25% de la població. també a programes adreçats a les famílies monoparentals, el suport a les famílies amb fills de 0 a 3 anys i els programes d'integració laboral. Tot això ha desaparegut del contracte programa respecte al que hi havia 2008-2011. Per altra banda, també en aquest contracte programa s'evidencia la pèrdua de la subvenció que hi havia pel centre obert del RUSC, donada la seva desaparició del servei. En total, per tot el període, seran 114.000 euros. I per altra banda, i és molt important, és la consolidació de la pèrdua dels drets de les persones dependents, tant les persones grans com les persones discapacitades i també les persones cuidadores. Perquè no només s'afegeixen les retallades que ja havien hi hagut en anys anteriors, sinó que amb aquest nou Reial Decret del 2012 de 13 de juliol de l'Estat veiem com hi ha unes retallades molt més importants. Aquest decret en aquest moment ja està en vigor, per tant s'haurà de veure com s'aplica en aquest contracte programa. Per una banda, hi ha una reducció del 15% en la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar. A Catalunya afecta més de 100.000 persones que la rebien mensualment. Per altra banda, es suspèn la cotització dels cuidadors no professionals, sobretot dones, que majoritàriament són les cuidadores i que deixaran de tenir aquesta pensió contributiva que rebien. Si volen mantenir-la, l'han de pagar elles. Per altra banda, es paralitza l'aplicació de la llei fins al 2015 per als dependents moderats. A Catalunya representen 60.000 persones que hauran d'esperar 3 anys per rebre una prestació o servei. Per altra banda, amb l'esborrany del Real Decret sobre copagament, que ja es va aprovar en el darrer Consell Interterritorial del 10 de juliol, s'eleva el pagament dels serveis i les prestacions dels usuaris i s'utilitza la renda i el patrimoni, el 5% del valor cadastral de l'habitatge habitual, i s'estableix el reconeixement del deute. Això vol dir que quan el copagament que faci la persona dependent sigui superior a la seva pensió, es generarà un deute amb l'administració en càrrec amb aquest habitatge habitual que heredaran els familiars. Aquest Reial Decret 2012 de 13 de juliol també consagra la reducció del 13% que feia l'aportació de l'Estat pel finançament del nivell mínim de protecció. A Catalunya representen 76 milions menys. Aquesta situació és font de conflicte constant entre el govern central i la Generalitat, com ho demostra el fet que ja el govern de la Generalitat ha sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen en relació amb aquests incompliments del govern central en l'aportació acordada per la llei de la dependència. I també ha acordat plantejar un requeriment d'incompetència, ja que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de serveis socials. En resum, mentre que el govern central i el govern autonòmic redueixen la seva aportació al finançament dels serveis socials, a l'aplicació de l'atenció a la dependència, més s'incrementa l'aportació dels usuaris i més esforços ha de fer l'Ajuntament per poder mantenir aquests serveis. Quines conseqüències tenim? Empobrir més i més a la ciutadania. Cada dia paguem més impostos i tenim menys serveis i més cars. Això crea més desigualtats socials, més divisió entre les persones que tindran serveis perquè se'ls puguin pagar i els que no en tindran perquè no se'ls podran pagar, que és la majoria de la població. Les retallades en inversió social perjudiquen especialment les dones, ja que les torna a deixar sense recolzament per tenir cura dels infants, de la gent gran o de persones discapacitades, i els dificulta encara més la incorporació al mercat laboral. En resum, estan fent pagar les conseqüències de la crisi a la ciutadania. Estem d'acord en la necessitat de fer una bona gestió del control de la despesa, però no d'aquesta manera. El repartiment dels costos de la crisi ha de ser més equilibrat i socialment just. Ho ha dit el propi conseller Mas-Colell en una entrevista a la BBC recentment. L'austeritat està matant el pacient. Portem 5 onades de retallades amb gran impacte en les persones i veiem que el pacient cada dia empitjora, com tots veiem a les notícies o als diaris. Està clar que aquesta teràpia de l'austeritat no és la solució. Fan falta polítiques també d'ocupació i de reactivació dels sectors econòmics. No obstant, reitero que el nostre vot serà a favor, ja que aquesta és la principal font de finançament dels nostres serveis socials. Gràcies.
10 i 19 minuts, un punt que es va aprovar per unanimitat, però com els dèiem, sobre la taula, la crítica a com està la situació i sobretot a la minva d'aportacions de les institucions supramunicipals davant, bé, la necessitat bàsica de moltes persones que no poden assumir les despeses del seu dia a dia. El ple va continuar, sobretot amb l'aprovació de molts convenis relacionats amb entitats culturals. La regidora Mireia Rossell va parlar que es tracta de garantir l'activitat cultural d'associacions i entitats i que per això s'assignen aquests convenis, des del conveni amb la Jove de Castellers de Sitges fins a la Fundació del Port d'Equadols, els Pastorets, l'Institut d'Estudis Penedesencs o el grup Passebrista. També es varen nomenar els representants en el Consell Municipal de Garraf i en el Consell de les Botigues de Sitges, i ens varen aturar de nou en una de les qüestions que ahir els assenyalàvem i que l'alcalde també va considerar en l'audiència pública de la setmana passada. Són dos punts que escoltaran, però pel que fa referència al debat, el debat es va iniciar ja d'entrada, encara que estiguem parlant de dos punts diferents. El ple va aprovar inicialment, o sigui que ara sobre un període d'al·legacions, una ordenança municipal reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives extraordinàries en espais oberts al públic, fora de Festa Major, Santa Tecla, Carnaval, les celebracions tradicionals. Cal ordenar una mica els espectacles, les festes, allò que es desenvolupi en l'espai públic. El govern creu que sí. La regidora Elena Redondo va parlar de la necessitat de poder conciliar el descans dels veïns amb les activitats amb espais oberts al públic i sobretot amb la celebració d'esdeveniments que d'alguna manera també projecten a l'exterior Sitges. Com que sempre cal agafar-nos algun titular en aquests casos, l'ordenança preveu, i segurament això és una de la un dels ingredients més a considerar, una limitació horària per a aquestes activitats en l'espai públic. De diumenge a dijous, aquelles activitats en l'espai públic no podrien extralimitar-se a les 12 de la nit. Els divendres, a la 1 de la matinada, i els dissabtes o vigílies de festa, a les 3 de la matinada. Això és un dels molts aspectes que contempla aquesta ordenança. L'oposició va lamentar que no s'hagués fet un treball conjunt, que no s'hagués debatut més sobre tot plegat, i l'equip de govern va assenyalar que, com que es tracta d'una aprovació inicial, hi ha temps ara per obrir un període d'al·legacions en què es puguin posar sobre la taula totes aquelles coses que es considerin necessàries. Però a partir de la posada en marxa d'aquesta ordenança i a partir de l'evidència que al carrer hi estan passant moltes coses, se n'estan organitzant moltes, i que també hi ha doncs un rum-rum veïnal que demana una mica d'ordre tot plegat, s'estableix la necessitat de redactar aquesta ordenança. Com els dèiem, va defensar l'argumentació la regidora Elena Redondo i la varen contrapassar Òscar Ortiz i Márquero.
Gràcies, senyor Batlle. Si m'ho permeten, faré una argumentació conjunta d'aquest punt i del vinent. En aquest primer punt portem a ratificació la creació d'aquesta comissió d'estudi, que per celeritat en la creació, en l'aprovació inicial d'aquesta ordenança, doncs portem a ratificació en el mateix ple. I bé, aquesta ordenança té com un dels objectius prioritaris és el de desenvolupar polítiques que, tot respectant el dret al descans veïnal i la convivència ciutadana, posicionin la nostra vila com a un referent turístic i cultural tant a nivell nacional com a nivell internacional. De totes maneres, també, i aquest govern està molt preocupat en garantir la correcció cívica i l'adequació a la legalitat dels esdeveniments que es celebren, per tal de garantir la qualitat de vida dels ciutadans de Sitges. Per aquest motiu, i en exercici d'una de les potestats que tenim atribuïda per la llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics, creem aquesta ordenança que regula el procediment, els requisits i les condicions per a l'obtenció de l'autorització municipal per a la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments. També m'agradaria remarcar que principalment el que pretenem amb aquesta ordenança, ja que potser el procediment, requisits i condicions en termes generals ja està regulat per la pròpia llei com pel seu reglament, el que pretenem amb aquesta ordenança és regular específicament els horaris de tancament d'aquest tipus d'esdeveniments, que creiem que entre setmana, i tal com portem aprovació amb aquesta ordenança, de diumenge a divendres establim com un horari màxim de tancament d'aquests esdeveniments la mitjanit, les 12 hores. Pels divendres ho allarguem fins a la 1 de la matinada i en dissabtes i vigílies permetríem fins les 3 hores com a màxim. El que pretenem amb aquests horaris també és doncs, intentar fer compatibles aquelles activitats recreatives obertes al públic amb aquestes activitats que es porten a terme principalment en la via pública. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres d'inici vam veure amb bons ulls que s'aportessin aquest tipus de dictàmens en l'ordre del dia d'avui. Però després, observant-ho i veient-ho amb més deteniment, els hi demanaríem que ho sotmetessin a un estudi més profund i que fins i tot en avui poguéssim retirar aquests dos punts de l'ordre del dia i ho poguéssim doncs, treballar per si és necessari o no durant propers moments. Per què proposem de retirar aquest punt? Doncs perquè hem observat que es disposa d'una llei autonòmica que ja ens cobreix suficientment. En aquest avantprojecte d'ordenança hi ha molta cosa que no acaba de ser concretada i d'altres són simplement un calc del que s'esmenta en la llei autonòmica. Si s'ha de crear una comissió, com hem pogut també observar per redactar, perquè la CUP ens hem trobat l'avantprojecte ja fet en el següent punt, en el següent punt de l'ordre del dia del ple. I per què aquest dictamen en el que estem ara, el 8-1-1, es signa en una data i tres dies després el dictamen de l'avantprojecte. No ens quadren doncs, les dates de per què hi ha una comissió creada abans, hi ha una comissió creada després de la data de l'ordenança. L'ordenança ja estava redactada tres dies abans que es creés la comissió. No ho entenem, quan entenem que hauria d'haver estat a la inversa. Aquestes maneres no les entenem, no les veiem clares, voldríem més aclariments. Per tots aquests motius demanaríem que aquests dos punts es retiressin i veient les incongruències que hi pot haver-hi entre l'ordenament de la llei autonòmica que ja contempla i ens cobreix suficientment, que ho sotmetin a un estudi més ampli i més estricte doncs, de l'ordenament jurídic. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyora Elena Redondo, senyor Marquero. Perdoni, té la paraula.
Bé, l'ordenança d'activitats recreatives extraordinàries és un text refós d'un conjunt de normes jurídiques existents. Pensem que aquesta recopilació donarà seguretat jurídica i claredat en la concessió d'aquests permisos. En qualsevol cas, aquesta ordenança marca un horari, probablement el punt més important, i ens hagués agradat fer una reflexió o debat conjunt sobre el tema sense recórrer a les al·legacions. Reflexió que haguéssim traslladat als horaris de les terrasses en les que el govern municipal té potestat reguladora. Aquesta ordenança també queda coixa pel que fa al control del seu compliment, ja que les competències varen ser retornades mesos enrere a la Generalitat de Catalunya per aquest govern municipal, amb el nostre vot contrari. Així doncs, el nostre vot en aquest punt serà d'abstenció. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, agraïm les aportacions dels dos grups municipals. De totes maneres, apuntar que aquesta ordenança ha estat consensuada amb la Direcció General del Joc, a la qual, tal com m'ha indicat el regidor Marquero, hem retornat les competències de disciplina d'activitats. De totes maneres, aquesta ordenança, tal com he exposat anteriorment, el que pretenem, sobretot, és fixar els horaris de tancament de les activitats a la via pública. Aquests horaris de tancament i aquest atorgament de llicències segueix sent competència municipal i el regidor de la CUP apuntava anteriorment del fet de de la diferència de dates en la creació de la comissió d'estudi, bé, dir que la creació formal d'aquesta comissió ha estat una formalitat, és a dir, portem 3 mesos treballant aquesta ordenança. El que passa és que la formalització en un decret d'aquesta comissió d'estudi doncs s'ha portat a terme en aquest mes. Per tant, penso que és una ordenança que ha estat treballada pels tècnics municipals, que ha estat debatuda amb els diversos regidors implicats en temes d'activitats i que també ha estat consensuada amb la Generalitat. Per tant, totes aquelles aportacions que els grups municipals o els ciutadans puguin fer en període d'al·legacions doncs seran estudiades i recollides, però entenem que cal procedir amb l'aprovació inicial en aquest ple d'aquesta ordenança. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Més intervencions als grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Gràcies, senyora Redondo, per les explicacions. Però també hem pogut observar que sembla ser que, si no va ser divendres, creiem que va ser divendres, no? Van modificar el text de l'ordenança d'espectacles extraordinaris i sembla ser que s'ha suprimit el capítol sancionador. Ara aquí, com a regidor, estic trobant un punt, el 8.1.2, que suposem és la modificació del text d'ordenança, no? Pel que fa al servei del joc i els espectacles que ha donat el vistiplau, tampoc ens costa com a grup municipal que hagi estat per escrit, ha estat de paraula i esperem que s'acabi complint, però a vegades les paraules se les pot endur al vent. En aquest cas esperem que el servei de jocs i espectacles no ho faci. Però si més no, nosaltres el que li volíem discutir era que l'Ajuntament no té competència per atorgar llicències per a espectacles públics de caràcter extraordinaris, segons es contempla amb l'article 42 d'aquesta llei. L'Ajuntament interpreta, per això hem observat en l'article 13, atenent-se a l'article 13 de la llei, s'interpreta que sí que té competències quan diu que pot atorgar llicències d'espectacles públics i activitats recreatives en espais oberts al públic. Però la CUP entenem que aquestes llicències són per activitats o espectacles de caràcter permanent en espais oberts al públic, permanent que es van produint durant tot l'any. Diferent de les llicències d'espectacles de caràcter extraordinari que es celebrarien puntualment en un lloc i en una data concreta del municipi, no? Per altra banda, quan he comentat de que vostès han modificat i han suprimit el capítol sancionador, és del tot incongruent doncs, que una ordenança que no prevegi cap mena de capítol sancionador, quin resultat ens pot donar aquestes competències que podríem tenir otorgades? Com es gestionaria doncs, les denúncies, les inspeccions, les possibles infraccions? No s'especifica en el text de l'ordenança. Per tant, recollim tot això i durant el període d'al·legacions, al igual que vam fer amb l'ordenança de platges, la CUP presentarem el que creiem doncs, convenient, a no ser que vostès doncs, vulguin sotmetre aquests dos punts a retirar-los de l'ordre del dia i ho puguem doncs, treballar sotmetent-ho encara més a un treball més ampli pels serveis jurídics de la casa. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyora Elena Redondo, no, perdó, senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Insistir que el gran tema d'aquesta ordenança, a banda de la recopilació, que ja hem dit que és positiva, és el tema dels horaris. Pensem que és un tema de decisió política i com a decisió política ens hagués agradat que s'hagués fet partícip als partits polítics, no només als tècnics municipals. Aquest és el gran tema de decisió. I bé, comentar que en qualsevol cas, diguem-ne, aquesta normativa deixa oberta, en el seu article 8.2, deixa obert que en qualsevol cas l'Ajuntament podrà autoritzar altres horaris, diguem-ne, de manera especial i motivada. Per tant, la gran discussió d'aquesta ordenança és els horaris, i aquest tema ens hagués agradat que hi hagués tingut una discussió política i participativa. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, el debat polític, senyor Marquero, entenc que es produeix en el marc d'aquest ple i per això és una aprovació inicial d'aquesta ordenança. Pel que fa al que comentava el regidor de la CUP, el capítol sancionador, s'ha extret d'aquesta ordenança, s'ha suprimit amb motiu del debat que vam portar a terme en el si de la Direcció General del Joc. De fet, el que ells ens van argumentar i si només tenim constància de paraula, de totes maneres aquesta ordenança doncs, és en exercici de competències municipals. De totes maneres hem agraït molt profundament aquest debat que hem pogut tenir amb la Direcció General del Joc. S'ha suprimit amb motiu d'aquest retorn de les competències de disciplina d'activitats a la Generalitat, perquè com a ajuntament el que conservem són les competències originàries d'atorgament de llicències, i per això el que ens comentava la Direcció General del Joc era si les competències ja havien estat retornades, doncs que no tenia sentit que com a ajuntament reguléssim el règim sancionador. Pel que fa a com portarem a terme aquest control de les inspeccions, la policia local seguirà fent aquestes inspeccions. El que passa és que la tramitació del procediment administratiu es portarà a terme a la Generalitat. Bé, concreta, es podrà portar a terme tant per policia local com per Mossos d'Esquadra. Per tant, doncs, aquesta inspecció, en cas de que policia local detecti algun incompliment, doncs, es seguirà portant a terme. I pel que fa al que es comentava també de l'horari de les terrasses, això també està previst a l'ordenança de terrasses. Per tant, entenem que amb aquesta ordenança que portem, repeteixo, a aprovació inicial i que de ben segur podrem millorar amb les aportacions fetes en període d'al·legacions, fixem un procediment, uns requisits, fem un text complet sobre quins seran els horaris de tancament d'aquestes activitats a l'aire lliure. Com a ajuntament inferior a 50.000 habitants, el que sí que tenim és les competències per atorgar llicències en activitats en la via pública. Com bé comentava el regidor Òscar Ortiz, i també va ser debat de la setmana passada, el fet de que sí que no tenim la possibilitat d'atorgar llicències en establiments tancats, o sigui, aquesta ordenança és per activitats a l'aire lliure. Bé, crec que amb aquest text, doncs, fem una regulació completa del que són aquestes activitats extraordinàries a l'aire lliure. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Alguna intervenció més dels grups? Senyor Òscar Ortiz, darrere de les intervencions. Gràcies.
En síntesi, el grup municipal de la CUP podem deixar clar que estem completament d'acord amb el fons de la feina, de la qüestió que ens porta, és a dir, regular totes aquestes qüestions que el municipi cada vegada doncs, han anat creixent més cada any. Això té els seus pros i els seus contres, llavors hem d'anar a mirar de neutralitzar aquests contres. Bé, no acceptant la retirada d'aquest punt per sotmetre-ho a un ordenament jurídic que aclariria més la confrontació entre la llei autonòmica que ja ho regula, nosaltres esperarem doncs, el període d'al·legacions per presentar-los el que creiem convenient i esperem que vostès doncs, ho puguin sotmetre a estudi i puguem, doncs, per què no, millorar el text definitiu del que queda. Perquè si finalment el que es pretén és simplement regular els horaris, entenem que hi pot haver-hi moltes altres figures legals que de manera extraordinària i específica en aquests casos reguli l'horari, però puguem atendre'ns a una llei autonòmica que ja ens cobreix abastament la qüestió. Però la CUP doncs, seguirem en la nostra línia de treball i ho farem arribar a través d'al·legacions. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Simplement insistim en això. Aquesta ordenança nova, l'objectiu que té és precisament això, és regular aquests esdeveniments de caràcter extraordinari que se celebren a la nostra via pública per d'alguna manera amb aquesta regulació fer compatible l'activitat econòmica amb l'activitat lúdica i festiva, però sobretot el descans dels veïns. Per això un dels objectius principals d'aquesta regulació és els horaris nocturns de finalització d'aquests esdeveniments a la via pública. Com ha dit la regidora i com han comentat els grups, estem davant d'una aprovació inicial, per tant l'ordenança se li poden sumar totes les aportacions que els grups i la ciutadania de Sitges doncs, hi vulgui fer en el període d'exposició pública, i per tant el debat no acaba aquí, al contrari, comença aquí, i per tant estem oberts a sumar-hi tot el que sigui positiu.